James Halliday vio el futuro.
Almond es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almond es digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa que fem en col·laboració d'APIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa, per apropar-vos al vostre procés de transformació digital.
El món és digital, a Ràdio Estel.
Avui parlarem de seguretat. De seguretat hem parlat més d'una vegada en aquest programa, però ja sabeu que la velocitat en què està canviant tot el que vam parlar ahir, doncs possiblement avui està ja passat i per això fem un programa d'actualització. Al programa d'avui intervindrà un convidat que us presentaré d'aquí un moment i el nostre company i col·laborador, l'Andreu Bru, ell, com sabeu, és responsable de tecnologia d'APIMEC. Andreu, benvingut al teu programa.
Gràcies, Tomàs.
I com a convidat avui tenim el Raül Roca. El Raül Roca és enginyer informàtic, director de tecnologia de l'empresa Grail, que ara ens presentarà. I abans, ho explico com a anècdota perquè és important, va ser responsable de respostes a incidents informàtics dels Mossos d'Esquadra. Raül, benvingut.
Gràcies.
Vinga, doncs comencem. Anem a parlar de seguretat. Intentem focalitzar o posar el programa en l'entorn de la PIME, de l'empresa normal, de molts empresaris que ens estan sentint i que alguns sí que saben i tenen mesures, altres passen completament, perquè d'això també et preguntarem quina sensibilització hi ha al respecte. Però potser el primer, perquè és curiós, explica'ns una mica què fa la teva empresa, què fa Grail.
Grail bàsicament és una empresa de ciberseguretat que es dedica, per una part, a implantar mesures de ciberseguretat a empreses i a organitzacions de sectors molt diversos, i a més es dedica a monitoritzar els seus sistemes per detectar qualsevol amenaça, qualsevol atac, i doncs respondre a aquesta amenaça, a aquest incident, a partir del nostre centre d'operacions de seguretat que el tenim situat aquí a l'edifici K2M, aquí a Barcelona.
Bé, doncs, mira, que hem parlat més d'una vegada de seguretat i potser aquesta paraula de monitoritzar és la primera vegada, no, que sentim la paraula, però sí que veiem una solució que no solament implantes mesures a la meva empresa, sinó que tu des de lluny m'estàs vigilant, m'estàs monitoritzant. Explica'ns això perquè sí.
Correcte. Això, el símil i com s'entén molt bé, és, si anem a l'espai físic, al món físic, imaginem una empresa, no?, que ens comencen a robar. Doncs aquest empresari diu, hem de canviar la porta. Canvien la porta i fiquen una porta molt, molt bona. Continuen entrant. Han trigat més, han hagut de rebentar més la porta, però continuen entrant. Llavors, aquest empresari diu, bueno, doncs fico unes càmeres per veure si m'estan entrant, no? Llavors, continuen entrant, però després enregistren, tenen aquesta gravació i van a denunciar als Mossos o a la policia que sigui, i veuen com els hi han entrat, però els hi han entrat. Llavors, després hi ha una evolució d'això, que hi ha una central d'alarmes, que està tot veient el que està passant en temps real, i hi ha una alarma, a més. Llavors, doncs, és quan truquen a la policia i eviten aquest assalt físic, no? Doncs en el món virtual, al ciberespai, passa exactament el mateix. Vam començar amb no tenint antivirus, van aparèixer els antivirus. Després dels antivirus començar els firewalls a nivell empresarial, sobretot em refereixo, no? L'evolució que ha anat, no? I ara hi ha una altra evolució que cada cop s'està veient més necessària, que és aquesta monitorització, aquest sistema que qualsevol desviació a nivell de xarxa o a nivell de PC, d'endpoint, qualsevol desviació normal, doncs es detecta i s'ha de tenir la capacitat de resposta i de control sobre, sobre aquesta acció.
Està bé, això de qualsevol desviament, això està dient preprogramat o és un sistema intel·ligent que va aprenent com em comporto jo amb el meu ordinador i com es comporta l'Andreu i desvia que una altra persona s'ha saltat al meu puesto per dir-ho així perquè es comporta d'una altra forma? Aprèn?
Sí, realment hi ha tres fases o hi ha tres grups o parts d'aquest sistema. Per una banda tenim tot el tema que ja es coneix, és a dir, tot l'aspecte més estàtic, és a dir, un domini maliciós que es bloqueja perquè ja es coneix que és maliciós, o un determinat virus que ja tenim la seva signatura, el seu ADN d'alguna forma, no?, registrat i dius això és dolent. Després hi ha un comportament d'aprenentatge, aquests sistemes d'intel·ligència artificial amb algoritmes de machine learning que veuen a nivell estadístic quin és el comportament normal d'un sistema o d'una organització i qualsevol desviació doncs, genera una alerta. I després hi ha un altre factor que és molt important i que recolza les altres dues, que és el factor humà, que és aquest expertís, que és que ha d'estar alerta d'aquests indicadors, no? I veure el que és una alarma que ha estat un fals positiu o al contrari, no? Que s'està produint un incident i el sistema no ho ha detectat.
No sé si de cara a les pimes tu ara voldries fer alguna pregunta, Andreu.
Sí, ara en Raül ens parlava del factor humà. Nosaltres creiem, i en tot cas tu com a expert ens pots corroborar o corregir, que el factor humà probablement és el punt més feble de la cadena. Doncs, creiem, des de PIMEC, que falta molta sensibilització / formació. Creiem que els empresaris encara no són prou sensibles a les amenaces diguéssim d'atacs informàtics fins al dia que s'ho troben, fins al dia que els hi bloquegen els ordinadors o els dies que els hi demanen un rescat o que la seva informació és venuda a tercers per actuacions. No. Com copseu vosaltres que visiteu empreses aquesta realitat? Realment els empresaris només estan responent el dia després d'un atac?
Nosaltres, en el nostre cas concret, la majoria de vegades, com hem respost a un incident, ens trobem amb això. És a dir, l'empresari que diu com pot ser, això jo ho veia per les notícies, però sembla de pel·lícula, no m'ho crec, mira que m'ho van dir, mira que no m'ho podia ni creure. No? I també tenim la branca d'IT, no? Aquell informàtic d'aquella empresa doncs, que està reivindicant que la seguretat estigui en compte perquè ell reconeix que no és un expert en aquest tema, però no li fan cas. Però nosaltres, com sempre, gairebé sempre és reactiu al servei, és a dir, nosaltres no anem a vendre seguretat perquè jo tinc claríssim, la seguretat no es ven, la seguretat es compra. És a dir, tu no pots intentar convèncer algú que s'ha de protegir. Si no es vol protegir, doncs estupendo, és el seu problema. No podem intentar anar cap per aquí. No? Llavors, la majoria de vegades és un empresari que ha patit un drama a nivell cibernètic i doncs, la frase és aquesta, no s'ho pensa, no està conscienciat.
I el cas contrari, que no sé si passa o no passa, t'ho pregunto. Hi ha atacs que no detectes, o sigui, un sistema d'una empresa que té una informació important i està intervingut per un hacker o per algú que està segrestant informació però no diu res, simplement s'aprofita d'aquella. Per tant, com no hi ha cap alarma, ningú s'està enterant que t'estan robant. Aquest cas es dona, o sigui, no hi ha alarma visible.
Molt. A nivell d'estadística, si hi ha un grup sofisticat darrere i hi ha un objectiu, una víctima d'interès per aquest grup, la mitjana de detecció estaria voltant als 6 mesos. És a dir, estan 6 mesos operant abans de que es detecti. I a vegades aquesta detecció és perquè ha volgut el dolent, perquè ha encriptat la informació i ha demanat rescat, ha demanat calés. Aquest punt és tan important i el que comentaves, que fins i tot quan demanen un rescat i estan negociant amb aquests grups criminals, a vegades doncs, diuen, mira, primer et retornaré, tens aquest conjunt de dades, doncs t'ho separo en quatre grups. Llavors em pagaràs un tant per aquest grup de dades, un tant per aquest grup de dades, un tant. Però els calés que demanen per cada grup, o sigui, tenen un coneixement exquisit i rigorós del valor que tenen cada dada de cada grup. És a dir, encara que ho facis tu aleatori, o, no, no, ells saben exactament el que t'han de demanar. Per què? Perquè han estat 6 mesos, 4 mesos, 3 mesos a la teva empresa. I ells tenen, són grups criminals, són empreses que es dediquen a això. Tenen gent que sap d'administració i direcció d'empresa, de fiscalitat, de tot. No? I ho tenen claríssim, i operen i demanen.
Això abunda una mica més perquè això és increïble, però és cert, no? O sigui, hi ha empreses,
sí,
constituïdes amb els seus departaments, recursos humans, i més de, etc., però que el seu objectiu és el cibercrim.
Totalment.
Increïble.
Totalment. I a més, hi ha diguéssim, associacions criminals que es posen d'acord per portar una campanya d'atac. O sigui, a vegades comencen a sortir, ostres, portem una temporada que han atacat a no sé quantes empreses del país, quina mala sort, hòstia, no paren ara, no? No, no és qüestió de sort, la sort no existeix. Vull dir, és que detectis o no el que ha causat això, però no, sort no, no existeix. Què passa? Què està passant aquí? Doncs estan començant a reconèixer empreses d'aquí d'Espanya, per exemple, no? I diuen, mira, hi ha no sé quantes empreses, 500 empreses de Catalunya que tenen una certa vulnerabilitat, que és fàcilment explotable, doncs això té un valor, m'ho guardo. Hi ha un altre, l'Andreu, per exemple, té una organització criminal que es dedica a fer ransomware. I li dic, escolta, Andreu, tinc una base de dades de 500 empreses de Catalunya que pots accedir fàcilment per escriptori remot i és trivial i hem estat a dins volem fer una campanya. Què tens? Però mira, estem desenvolupant un nou bitxo, un nou ransomware, que no és detectat, perquè nosaltres també tenim sistemes de detecció com pot ser virus total, o com, però interns, que no detecta cap tipus d'antivirus i a més és robust, o sigui, no es queda penjat i podem demanar rescat. Hòstia, doncs anem a mitja, sí, però busquem un tercer que després pugui blanquejar aquells diners, vale, doncs fem una organització, ens relacionem i portem a terme aquest atac. Llavors agafem aquestes empreses, ataquem aquestes empreses i després blanquegem amb mula, el que es coneix amb mula, doncs tots aquests calés.
Has parlat d'escriptori remot i ara, si em permets, canvio per anar avançant, sí, en diferents temes. Portem més d'un any on el teletreball, per raons òbvies, ha crescut de forma important. Hi ha molts treballadors de moltes empreses que es connecten des de casa seva, des del seu ordinador personal o el que tenen familiar, es connecten a l'empresa a través d'un escriptori remot i treballen. Creieu els experts que aquestes connexions, que jo considero febles, fàcilment es podrien resoldre? T'ho pregunto diferent, en positiu. Quines mesures haurien d'implementar les empreses de cara als seus treballadors perquè minimitzar al màxim els riscos del teletreball?
Per començar, no tenir la contrasenya i molts dels oients riuran, empresa 2020, empresa 2021 o empresa de 2015. Això per començar, perquè tenen escriptori remot per defecte el 3389 i a més el nom de l'empresa 2020. Llavors, com pot ser que m'hagin vulnerat els sistemes? No m'ho puc creure. Bueno, com pot ser que no t'ho hagin fet abans? Perquè no estarien dintre una campanya d'aquestes. No? Per tant, també es parla del núvol, no, ho tinc tot al núvol i estic segur, tampoc és així. Hi ha diferents escenaris. El primer escenari és doncs, que hem vist és que una empresa doncs, que tenia un programari a la seva empresa, a la seva xarxa interna, l'han pujat al núvol, vale? O sigui, l'han pujat al núvol o l'han obert a internet. Estava a la seva intranet i l'han obert, vale? Però està preparat aquest sistema per obrir-ho a internet? Heu fet una anàlisi de vulnerabilitats, va veure si aquestes vulnerabilitats web, d'injeccions de SQL, cross-site scripting, un munt de vulnerabilitats que estan molt ben definides, si sou vulnerables o no. Després un altre escenari, anem al cloud. Vale. Totes aquestes configuracions del cloud, penses que de per si ja són segures? No, negatiu. O sigui, és un ordinador que si la contrasenya és feble, la configuració per defecte d'aquest ecosistema tampoc està bé i no tens aquestes mesures de traçabilitat i de monitorització, doncs també t'atacarà. Nosaltres fem molts forenses i molts anàlisis a incidents del cloud, Amazon, Google, és igual. I després un tercer escenari, que és el que comentaves tu, d'accés remot a la teva oficina. O sigui, s'ha pressionat molt a l'informàtic de la petita i mitjana empresa per continuar aquest servei, aquest negoci, de forma doncs, abrupta i ràpida, i s'ha de fer ja. Què ha passat? Que la configuració, i normalment amb un pressupost nul o molt baix. Llavors, què ha passat? Doncs el més fàcil és el 3389 i abrir, no? I vamos, i ja està. Clar, això és totalment insegur. Sense una connexió VPN, una VPN, doncs és una negligència molt gran a l'accés.
Esteu escoltant El món és digital, a Ràdio Estel.
Una pregunta, perquè realment hi ha molta gent que sí que utilitza el núvol, els núvols públics, per dir-ho, o sigui, no dic marques, però vaja, Amazon, Google, Microsoft, Dropbox. Si la contrasenya és prou segura, aquestes empreses no són segures?
Però clar...
No cal que diguis cap d'elles, eh? Però...
No, però normalment sempre parlem de contrasenyes segures. No existeix cap contrasenya segura, bueno, no existeix. Pot ser robusta en termes de força bruta, si jo començo a provar, tant. Però clar, si tu et connectes a qualsevol núvol, et connectes des d'un ordinador o des d'un dispositiu mòbil. Si tu no tens seguretat sobre aquest dispositiu d'origen que fas la petició i la teva contrasenya doncs està compromesa perquè ja tens el teu ordinador compromès,
vale,
doncs fàcilment podrem obtenir aquesta contrasenya i accedirem. Puc fer un atac de phishing, un atac dirigit, intentant cercar aquesta contrasenya, pues, en aquest cas el núvol no serviria.
I una pregunta que molt empresari contesta, o molta persona, diu, vale, tot això està molt bé, aquests atacs, aquests ransomwares, aquestes organitzacions criminals, però a mi, si jo soc un desgraciat, jo no tinc res, a mi per què m'han d'atacar? Parles d'això de que tu pots ser, de vegades, pont cap a altres llocs, o sigui, hi ha algú que sigui despreciable pels cibercriminals o tothom és interessant per ells?
Tothom pot monetitzar, vull dir, qualsevol informació, no dada, perquè informació és la unitat mínima de dades estructurades, qualsevol informació és utilitzada i a més hi ha una altra cosa, que és la cadena de subministrament, la cadena de subministrament. És a dir, si jo treballo amb Mercadona, per exemple, però Mercadona té un sistema de seguretat molt fort i jo no tinc cap mena de sistema de seguretat, si m'ataquen a mi, a lo millor, i Mercadona per dir-me algun, el primer que m'ha vingut al cap, pues jo a partir d'aquesta empresa més feble puc entrar a Mercadona. Per què? Perquè estic comprometent el seu correu, perquè generaré una confiança amb l'altre interlocutor, perquè parlo igual que parla la víctima, i a partir d'aquí executarà un fitxer, un binari, i podré accedir als sistemes de l'empresa destí, no? A l'empresa objectiu. Per tant, la cadena de subministrament també és important. I a nivell usuari, les teves dades valen calés. Per què? Perquè jo puc, si accedeixo al teu ordinador, puc guardar coses, puc utilitzar el teu ordinador per realitzar un atac des de Rússia, pivotant el teu ordinador, perquè d'aquesta forma el firewall no m'ho tallarà, perquè estic atacant des d'Espanya, no des de Rússia. Vull dir que no hi ha cap sistema que no interessi.
Parlem de més en positiu encara. Cada dia més estem parlant de sistemes de ciberseguretat gestionada. Tu abans has anomenat el tema del SOC. Has fet el comparatiu de la central d'alarmes de l'empresa que avisa la policia. Aquest és el futur pels autònoms, les micros, les pimes, per totes en general? O sigui, contractar serveis de ciberseguretat gestionada és quelcom interessant per una pime?
Jo crec que pràcticament és el present. I dintre de res, qui no tingui això és com tenir una... Igual, que parlàvem abans, una càmera, però que ningú avisarà, ningú trucarà a la policia. Llavors, tens una càmera i per què et serveix? Pues sí, per veure el dia següent el que sigui, però ja t'han entrat i t'han robat tot. Per tant, és imprescindible. I a més per reforçar aquests responsables d'informàtica de les pimes que estan totalment desbordats i que no tenen aquest coneixement, necessiten recolzament. El sistema gestionat de seguretat no només comporta aquesta monitorització, sinó també aquest recolzament a nivell tècnic per aquests professionals d'informàtica. Uh-huh.
I des d'un punt de vista de costos, perquè a les pimes els interessa molt els costos, i sense entrar ni en tarifes, ni en preus, ni serveis. Estem parlant de costos similars a el que pot costar contractar un servei d'alarma en una casa particular?
Depenent del cas, s'hauria de veure, però clar, hi ha darrere un servei de monitorització potent i segons el número d'equips això és variable i tal, però clar, els costos sempre hem de pensar què comporta no tenir... una assegurança és car, bueno, depèn, i si ho perdo tot, clar, això és, ho ha de valorar l'empresari, què pot perdre i què costa doncs, no perdre-ho en cas d'atac.
Per anar acabant, una paraula que també l'hem tractat més una vegada, però explica'ns-ho tu, el VPN, VPN en castellà, què és? Perquè hem sentit parlar molt i realment què protegeix? Què passa quan tinc un...
Quan parlem de connexió VPN, és una xarxa privada virtual i el símil seria com que tu agafes un cable d'aquests d'Ethernet, aquests de l'ordinador, i el portes des de la teva empresa fins a la casa teva. Però a més, aquesta informació està encriptada. Si algú agafa aquest cable, el talla i el fica entremig, veuria que s'està enviant coses però no sap què hi ha. I a més, és virtual. Per què? Perquè no existeix aquest cable. Es simula per connexions d'internet. Però el símil seria aquest. Accedir a l'empresa de forma virtual des de casa teva o des d'on sigui.
Vale. Sí, em quedo amb l'explicació.
Molt bé. Doncs, escolta, no sé, un consell final, en tot cas, no?
Sí, sí,
què recomanaries?
Com que sempre se'ns està menjant el temps i això va, ens estan sentint, els hi hem fet una mica de por.
Sí.
Potser algú que pensava que és una tonteria l'hem sensibilitzat i cal que es sensibilitzin perquè el perill és real, però el consejo final de vellesa que dic jo per aquest empresari que encara no està fent els deures.
Doncs és, sobretot, escoltar el seu informàtic o la seva informàtica, saber que l'atacaran sí o sí, en cas d'atac que, sisplau, no cedeixi aquest xantatge perquè ara ha evolucionat el mercat i encara que pagui després publicaran i continuaran extorsionant, que denunciï a la Força de Cossos de Seguretat, que notifiqui a l'Agència de Protecció de Dades i que es prengui la seguretat com algú important i seriós perquè és molt real i està passant cada dia.
Ara, per un tema que has dit, perquè ens ho pregunten molt a Pimec, si rebo un atac em roben dades o m'encripten, haig de denunciar o haig d'amagar?
S'ha de denunciar sempre. S'ha de denunciar sempre. A més, jo em refio de l'empresa que ha denunciat un atac i em refio de l'empresa que després ha ficat els mitjans necessaris per intentar, si més no, detectar un atac abans que abans. És a dir, millor del que abans ho feia. Per tant, per mi, denunciar s'ha de denunciar sempre.
I ara sí que ens queda un minut i la pregunta final és, jo crec que l'esglau més dèbil de la cadena és la persona. 5 cèntims de l'enginyeria social o del phishing o de que t'enganyen a tu i per molta protecció que tinguis, si els dones les claus entren.
Clar, l'enginyeria social és l'art de fer que alguna persona faci el que vol, estigui o no dintre l'interès d'aquesta persona. És a dir, si et dona igual la porta que et fiquis, si, com deies tu, no? O sigui, perdona que sóc el revisor del gas i entro, doncs ja estaré dins de casa teva i en el ciberespai és igual. Doncs estar alerta de les notícies de les estafes més actuals, veure què diu l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya o l'Organització de Ciberseguretat o els blocs de seguretat més habituals i a partir d'aquí doncs intentar que no passi. Està al loro.
A Ràdio Estel, el món és digital.
Bé, doncs amb aquest consell final d'esteu al loro i esteu sempre informats de les últimes modes d'atac, acabem el programa d'avui. Gràcies, Raül, per haver estat aquí amb nosaltres aquest poc temps. Et convidarem d'aquí 3 mesos, que haurà canviat tot, a que ens continuïs posant al dia. I, evidentment, Andreu, gràcies a tu també per col·laborar un cop més amb nosaltres. I a tots vosaltres, res més, fins la propera setmana. I ja sabeu, el món és digital, però a més de digital és insegur, per tant, poseu totes les mesures que calguin per realment tenir l'empresa protegida i la vostra informació, que avui en dia és el vostre actiu.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.